El Col·legi de Gestors Administratius de Lleida us ofereix aquest espai.
Bruno Pardo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem amb el vicesecretari del Col·legi de Gestors Administratius. Amb ell doncs volem parlar, ara que comença l'any, de doncs les novetats fiscals que podem trobar doncs en el cas de totes aquests taxes, impostos i etcètera, etcètera, que a cap de l'any doncs hem de signar en paperassa i ens hem de rascar la butxaca. Per tant, volem saber quines coses ens trobarem de nou. Per on comencem? En parlar dels fraccionaments, no?
Bueno, tot una mica, sí, no? Van aprovar un Real Decret, el govern, a finals d'any, de modificacions, de petites modificacions, perquè de fet al nou pressupostos tampoc no hi ha moltes novetats, molts canvis de moment. Suposo que al llarg d'aquest any pues, sabrem una mica cap a nivell fiscal cap on tirarem, no? Però de moment pues, van aprovar aquest Real Decret llei del 3/2016 que bueno, va suposar una sèrie de novetats, sobretot en temes d'aplaçaments que els han endurit, els aplaçaments dels impostos que pots demanar a Hisenda, havia uns supòsits i bueno, els han augmentat i els han delimitat més per a...
Vaja, que ara és més difícil demanar un ajornament de...
Un ajornament, sí. Sí. Sí, sí.
Per exemple, que posa'm algun cas concret que ara...
Pues, per exemple, pues, tu has de pagar pues, un model que pugui ser pues, l'IVA, pues, ara, pues, abans era molt més senzill, fins a 30.000 euros podies aplaçar, ara no és que hagin tocat aquest límit, però sí que els supòsits de l'admissió, diguéssim, els han endurit. No?
I per què creus que passa aquests enduriments de l'ajornament? És per una qüestió de tenir liquiditat per part del govern?
Jo entenc que és per intentar tindre liquiditat, no? Llavors, suposo que busquen una manera de, pues, de poder quadrar ells els seus números.
I com sempre toca el sant pagador, que és el ciutadà de cada dia.
Vale.
També hi ha un tema de retencions en el lloguer, no? I dius que, bueno, que queda tot igual, però no està de més explicar-ho.
Bueno, bàsicament perquè amb el tema del no haver pressupostos, pues és clar, la retenció continua igual, és el 19%, o sigui, la gent que té un locals comercials, bàsicament m'estic referint, que s'aplica una retenció, continua la mateixa, que és la retenció del 19%, de moment també. Perquè també s'ha especulat de que si ho tocaran, si no ho tocaran, però bueno, de moment continua el 19%.
Clar, perquè diuen que justament en el lloguer hi ha molta bombolla avui en dia que potser no? El govern pot veure...
Bueno, és que la retenció bàsicament...
Un fil aquí.
Ja, però me refereixo estrictament al lloguer comercial, perquè el de vivenda no està...
No està sota res.
No està subjecte a aquesta retenció. Llavors, aquest seria un tram que també suposo que la retenció aquesta també és una manera d'obtindre uns ingressos extraordinaris i pot ser que per aquí també ho poguessin arribar a tocar. De moment, ja t'ho dic, remarcar que de moment continua igual, que és el 19, i que bueno, que s'ha de continuar fent els rebuts, la gent que hagi de fer els rebuts, que no hi ha cap novetat en aquest sentit.
Que els rebuts s'han de fer, vaja, que ningú s'escapi.
Bueno, potser haurà l'increment del tema de l'IPC, que pinta que, pues, que pel gener, pues, els que haurà... O sigui, quan ara, bueno, suposo que pues, la setmana vinent sortirà ja el definitiu i pinta de que haurà pujat un 1, bueno, l'avançat era un 1,5, una cosa així, em sembla, si no ho dic bé, pues m'imagino que, és clar, aquí també haurà...
Increments. Així es pot negociar, no? Per això, si no m'equivoco, això es pot negociar amb el responsable, amb el propietari, sí, l'increment
bueno,
del...
Bueno, depèn del contracte.
Clar.
Depèn del contracte. Si tu al contracte has firmat una clàusula conforme s'estableix l'IPC com a índex corrector, entenc jo que no és negociable. Ell te pot fer l'increment. Una altra cosa és que tu després parlis, tu
pactis,
o qui sigui, no? o la persona interessada parli amb el propietari i arribin en un acord. O sigui, la clàusula aquella no és... És negociable, tot és negociable.
No heu fet comparatives amb la política, però no les faré. No les faré, que si no ens posem en un problema.
Vale.
Sobre les retencions, més o menys és això que ens ha explicat. Les sentències d'hipoteques, aquests dies se n'ha parlat molt del tema de les clàusules sol.
Sí.
Dius que això suposarà un problema o, si més no, o un tema a analitzar per part des del punt de vista fiscal, eh?
Sí, perquè, bueno, n'ha insinuat que, és clar, a l'haver devolucions de quotes d'hipoteques, que són que poden ser vivendes habituals i que han estat subjectes a una deducció, és possible que tu t'hagis excedit en aquesta deducció, perquè si tu, no sé, vas pagar pues, en aquell any 3.000 euros d'hipoteca, per dir alguna cosa, estic fent un exemple, però d'aquell any tenien, sol haver tingut de pagar 2.000, per dir alguna cosa, t'has deduït 1.000 euros més d'hipoteca. Entenc jo que no sé com acabarà el tema, però és clar, aquí és possible que és clar, si Hisenda o quan tu reps la devolució d'aquesta hipoteca, lo normal seria que els anys que no han prescrit tinguessis tu de fer una complementària amb la devolució i els interessos pertinents i, entre cometes, no sé si entrarien a sancionar o no Hisenda amb el tema de... en aquests casos, m'entens?
En tot cas, tu no tindries cap culpa, entenc jo.
Entenc jo que no, però, és clar, és una complementària fora de plaç. M'entens? Tu el plaç de la renta ja t'ha passat. Jo entenc que a nivell de sanció crec que és bastant defensable, però sí que és veritat que a nivell de tindre de, pues, no sé, si et van tornar 1.000 euros, pues igual tu n'has de tornar 300, m'entens? Perquè tu te vas deduir un excés d'hipoteca. No sé com anirà el tema, perquè, esclar, tot això és molt... De fet, la sentència aquesta va sortir a finals d'any, la del Tribunal Europeu, i bueno, veurem a veure com evoluciona tot plegat.
No sé si heu tingut, en el teu cas, has tingut ja, doncs... demanda sobre aquesta qüestió en concret.
Sí, bueno, nosaltres primer vam informar els nostres clients i segon sí que hem tingut comentaris dels clients i tot això. Home, l'important de moment jo recomano que, és clar, les del 2012 s'ha de prendre una decisió ja, perquè, o sigui, la gent que estigui en una situació de que van tindre un fill durant el 2012 i va cobrar la maternitat durant el 2012, prescriu durant aquests primers 6 mesos de l'any, o sigui que...
M'estàs parlant de maternitat, hem canviat de tema, doncs.
Estan parlant de la sentència de tribunals, que us ho sol. M'he anat de tema.
Després anirem a la maternitat. No, el tema de... sol, si han hagut demandes pel tema.
Demandes, també ha hagut demandes. El que passa que també és veritat que és una sentència del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Superior de Justícia i de Madrid, el tema de les clàusules, no, el Tribunal Europeu, perdona, i bueno, sí que ha hagut demandes, però bueno, de moment estem a l'espera de veure el que... A veure, nosaltres a nivell fiscal, com que encara no ha hagut els efectes, tampoc no han pogut palpar encara la renta de fer complementàries, si és la pregunta, no? La complementària no n'han fet de complementàries.
Però l'interès ja és per part dels usuaris de
saber... Sí, evidentment, saber truquen i pues, bueno, llavors primer ja... primer és d'arribar a un acord amb el banc, extrajudicialment o judicialment. Sembla que és més extrajudicial que judicial, però bueno, llavors el que recomana és que, pues, que o vagis a un gestor o a un advocat o a un professional, no? que et pugui veure l'escriptura i realment veure si tens les clàusules, aquesta clàusula, i llavors primer seria veure això i després, és clar, suposo que et demanaran el rebuig per veure realment l'estalvi o el que has pagat de més, per entendre'ns.
Podria passar, creus tu, que el fet de rebre aquesta part de les clàusules sol sigui més perjudicial, perquè després has de fer aquesta renda, pugui ser més perjudicial el fet de rebre aquests diners que de no rebre'ls?
No ho crec.
No?
No ho crec perquè, a veure, la clàusula sol... són interessos, o sigui, interessos indegudament cobrats, diguéssim, o dis-ho com vulguis, no? Però i segurament serà molt més elevat que el percentatge que tu has fet de deducció, que de fet a la renta el percentatge de deducció de lo que tu aportes, o sigui, si tu has pagat, fiquem el màxim que pots aportar en hipoteca, no? Que són 9.000 euros a la renta, el percentatge és un 15% d'aquests 9.000, el 15 és lo que tu et pots deduir. Per tant,
val la pena anar a un col·legi, al col·legi de gestors, a qualsevol gestor del col·legi, per preguntar, a veure com quedaria això,
sí,
i quan una vegada tinguem resolt el tema de les clàusules.
Sí, perquè, bueno, més que res, per una vegada arribat a l'acord, i veient a veure quin tipus d'acord.
Ara sí, parlem de la maternitat.
Sí, perdona, però m'he anat de tema.
No passa res. La maternitat, què és el que passa en aquest cas?
Bueno, la maternitat és el tema d'una sentència que és una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de que van donar la raó a una senyora que, bueno, que la maternitat era exempta, en teoria, i no s'havia de ficar la renta. I, per tant, és clar, li canviava el resultat de la renta d'aquell any, diguéssim, no?
Clar.
Llavors, és clar, això és una sentència, vol dir que no cree
jurisprudència
encara, però, és clar, suposo que hi ha hagut bastant via internet i via pues, la premsa i tot això, ha hagut molt ressò d'això i la gent, pues, bueno...
S'agafa suposo... els bulos, sempre. Sí, sempre. Sí. Encara que, sí, això en aquest cas no és un bulo, però...
A veure, es pot reclamar, però també s'ha de ser honest i dir que, és clar, al ser una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, pues vol dir que aquesta senyora, abans d'arribar a aquesta sentència, ha tingut d'impugnar la renta, que gestió de Madrid li digui que no, que després fes una reclamació al Tribunal Econòmic Administratiu de la comunitat autònoma, no? En aquest cas Madrid, que tampoc li donés la raó, que després anés a la justícia ordinària i que en primera instància no li donés la raó i en segona instància al Tribunal Superior sí que li dongui la raó. Llavors, és clar...
Si és un cost, és un cost.
Això s'ha de mirar molt bé si tens ganes de ficar-te en aquest camí, diguéssim.
És un cost de temps i econòmic.
I econòmic, sí, perquè, és clar, això no és culpa de ningú, però és veritat que te generarà un cost a la persona que ho vulgui fer, i per tant, primer, s'ha de fer un precàlcul, s'ha de veure si realment et val la pena o no. És el que comentava, mare. Jo, als meus clients, el que recomano és que tinguin una mica de paciència. És veritat que les del 2012, com comentava, prescriuen aquest any, o sigui, bueno, durant tot l'any no, fins al 6 de juny no prescriuen, però tens aquests 6 mesos per prendre la decisió si impugnes o no impugnes. Però, és clar, això és una decisió molt personal, també, perquè vol dir pues, impugnar la renta, començar a rebre cartes d'Hisenda i entrar en una dinàmica que a vegades s'ha de veure una mica
si ens interessa o no. Aquestes són les que m'has pogut explicar abans d'entrar, no sé si hi ha d'altres novetats o d'altres qüestions que hem de tenir en compte aquest 2017.
Bueno, ha hagut també lo de l'increment del salari mínim, que l'han pujat un 8%, que també és bastant novedós. També ha canviat algo de l'impost de societats a nivell de deduccions de participacions negatives d'altres societats que no te les pots imputar com a pèrdua. Aquesta també seria una notícia de restrictiva, diguéssim, a nivell d'impost de societats, o sigui, que perjudica a la persona que al fin i al cap ha de fer l'impost de societats, perquè tindrà una deducció més estricta, no? com l'aplaçament, no? Que l'han endurit, pues això també ho han endurit una mica, i poca cosa més. És que
aquest any, si no m'equivoco, la renda també hem de notar una rebaixa pel que fa a les contribucions, no?
Sí, això diuen també.
Això diuen, no?
Això diuen.
Això de què dependrà?
Bueno, dependrà una mica de lo que optin els diferents. Bueno, va sortir una notícia que bastants pobles havien adherit per a poder fer canvis amb les contribucions urbanes. Per tant, no sé cap on tirarà això. A mi crec que cap avall no crec que tiri, m'entens? No ho crec, no em dona la impressió de que si ho retocaran l'impost d'una manera de que potser els valors no els tocaran, però l'ajustarà per a que no perdre capacitat econòmica dels municipis. Crec jo, vamos.
Sempre ens toca la butxaca.
Bueno, també vull pensar que, és clar, que ho fan perquè després ens donen uns serveis, és clar.
Sí, sí. I les batalles que sé que el Col·legi de Gestors tenia el 2016 i que suposo que té encara el 2017, sobre el fet de totes aquestes operacions que ja són telemàtiques, que està bé que siguin telemàtiques, però que no ajuden gaire al col·legiat ni a l'usuari, sobretot a la gent més gran. Això és un problema que encara està per resoldre.
No, és un problema que no té solució. És que, a veure, van aprovar una normativa que a partir de l'1 de gener del 2017 qualsevol persona s'ha de comunicar telemàticament per internet. El que passa que aquí hi ha una mica de règim transitori que suposo que durant el 2017 se n'era aclarint, perquè és clar, hi ha administracions que no estan preparades. No et pots comunicar telemàticament amb ells, m'entens? No, llavors, és clar, això té un procés i suposo que durant el 2017 se n'era resolent, però al fin i al cap tots tindrem de tindre una relació telemàtica amb l'administració. Vamos. Doncs... va cap aquí, això, eh? I no crec que tingui marxa enrere.
No té marxa enrere, no hi ha manera d'evitar-ho, però és el que dius, eh? Hi ha molts ajuntaments petits que per exemple, que no...
En això m'estava referint. Sí. M'entens? Ajuntaments petits que segurament crear una pàgina, una infraestructura a través de pàgina web, no sé com ho resoldran tot això. Vale? Suposo que a través de la Diputació, en aquest cas de la Diputació de Lleida o dels Consells Comarcals, o coses aquestes.
Doncs, Bruno Pardo, vicesecretari del Col·legi de Gestors Administratius, moltes gràcies per haver vingut a parlar d'aquestes novetats, d'aquestes coses que no són novetats, però que val la pena doncs, recordar i que tinguis un molt bon 2017.
Moltes gràcies, igualment.